Volem parlar de salut perquè la sensació de falta d'energia i motivació, d'esgotament o cansament acompanyada de pèrdua de gana, fatiga muscular i trastorns de la son són algunes de les seqüeles que pateixen fins a un 80% dels expacients de Covid, a més d'afectacions emocionals i trastorns psicològics. Per tractar d'aquest tema i dels tractaments que s'estan duent a terme a la nostra sanitat, hem convidat el de Fara Fara, Oriol Lafau, coordinador de Salut Mental de les Illes Balears. Molt bon dia, senyor Lafau, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Bé, pel que pareix, al contrari del que se suposava en un primer moment, sembla que les seqüeles de la Covid són no només físiques, sinó també psicològiques.
Sí, efectivament. Tothom pensava, sobretot amb les físiques, amb la famosa fibrosi, no?, que se'n va parlar molt i tothom parlava una miqueta d'això, però el que s'està veient és que, bueno, lo psíquic, no?, sempre acaba primant, no?
Perquè en aquest cas el quadre típic d'expacient de Covid ja dona negatiu a les PCR, però encara té dolències. Estem parlant de dolències tan físiques com psíquiques, entenc, no?
Sí, el que estem veient sobretot és que les persones que han passat per la malaltia, sobretot les que han tingut sintomatologia, el que tenen com a seqüela serien com dos camins, no? Un seria un camí més de l'astènia, no?, del cansament, de la pèrdua de gana, de la sensació de fatiga contínua, no? Que no sabem exactament quin és l'origen patològic d'això, no sabem exactament per què passa això, no? En un primer moment es va pensar, bueno, deu ser que són persones que tenen pulmons fibrosats, però no és així, no? O sigui, que no hi ha cap alteració funcional ni cap alteració física dintre els pulmons d'aquestes persones, ni tampoc s'ha trobat cap altra alteració física, orgànica, no? Però sí que queda com aquesta sensació d'abatiment, d'esgotament, de cansanci, que, repeteixo, no tenim molt bé quin és l'origen, no sabem molt bé quin és l'origen, i que de totes formes sembla que no és psíquic. Val? És a dir que, bueno, estem una miqueta a l'espera, no?, de que puguem descobrir per què passa això. També és veritat que és un símptoma que passa, que reverteix al cap d'un temps, també és veritat que és bastant variable, entre 7, 8, 9 setmanes, comença a revertir aquesta fatiga. I l'altre camí de símptomes són els símptomes psíquics, no?, que és el que veiem sobretot els psiquiatres i els psicòlegs. No?
Sí.
Les persones han passat per una situació complicada, sobretot si han emmalaltit, no?, si han tingut símptomes, no?, perquè la por, no?, s'ha apoderat de tots, no? S'ha apoderat de la gent que no ha tingut la malaltia, imagineu-vos la gent que l'ha patit, no?
Clar.
I sobretot la gent que ha estat dintre de la UCI o la gent que ha estat dintre de plantes on hi havia molta gent infectada, no? Doncs han vist que podien morir-se, no? Perquè si posaves la televisió o la ràdio, doncs contínuament senties només números de morts, no? I, bueno, doncs et trobaves en aquesta situació. Hi ha hagut una repercussió important psíquica, sobretot dins de lo que no tenim l'esfera de l'ansietat, no? Ansietats importants, no? Ansietat associada a pors, no? Sortir de casa, tornar-se a reinfectar perquè sabem que no existeix una immunització universal, no? Amb la qual ha estat complexa, no? La gent té por, la gent ha quedat afectada a nivell psíquic, no? I en el cas extrem, diguéssim que el més extrem de tot seria el que nosaltres diem el trastorn per estrès posttraumàtic, no? Que va associat, doncs, a tornar a reviure situacions més complexes o va associat a tenir malsons o despertar-te per la nit, no? Que són situacions bastant desagradables.
Les persones que pateixen aquestes seqüeles, en aquest cas estem xerrant de l'esfera psicològica, no? Se'ls hi fa un seguiment, han d'acudir de motu propi o és una cosa que ja, com que se sap ja, diguem-ne, que automàticament ja es fa un seguiment d'aquell pacient que ha rebut l'alta de l'hospital però igualment se'l va controlant? Com va?
No, el tractament psicològic o el tractament de salut mental sempre és voluntari i en aquests casos més, no? Moltes d'aquestes persones van estar tractades durant els seus ingressos i la majoria de persones que han seguit amb símptomes psíquics estan sent seguides a les unitats ambulatòries de seguiment, no? El que nosaltres diem les unitats de salut mental. Això és la gran majoria. Però sempre de forma voluntària. Si una persona no vol, doncs no ho serà. També hem de dir que aquests símptomes psíquics també són passatgers. És a dir, bueno, amb el 90% de vegades, vull dir que la por, com l'ansietat, bàsicament tenen una durada de temps i al cap d'un temps també comença a remetre aquests símptomes. És a dir, que són símptomes desagradables, com la majoria dels símptomes de salut mental, però que també, poquet a poquet, no? Si vas fent una exposició, vas sortint, vas veient que no passa res, doncs aquests símptomes van revertint poquet a poquet.
Entenem que aquestes seqüeles psicològiques de la Covid-19 s'aborden, doncs bé, cada cas serà un món, n'hi haurà que requeriran teràpia i prou, n'hi haurà que requeriran teràpia amb més medicaments, suposo que això deu variar, no?
Exacte, això és el que poquet a poquet ja anirem veient, perquè és el que tu dius, no? Que cada persona és un món i que cada cas és un univers, no? Amb el qual cada un tindrà el que necessita en realitat. Després també hi ha un tema important que jo crec que també és important de tractar, que és que no és per les persones afectes de Covid, sinó pels familiars. Els familiars que tenen una persona que ha mort per Covid, sí que estem veient molts dols complicats, dols complexes, perquè la persona no s'ha pogut despedir, perquè la persona bueno, no ha pogut donar un ritual moltes vegades de despedida com es fa habitualment. Clar. I això està generant dols més dificultosos que els dols normals. I això també és important dir-ho, perquè bueno, no només les persones que han patit el Covid, no? Sinó les persones que han tingut una persona que ha mort dins de la seva família o molt propera, doncs també ho estan passant malament.
Abans vostè ho apuntava, la sobreinformació sobre el Covid, sobre la Covid, a la qual tots ja estem sotmesos i nosaltres com a agents de comunicació també d'alguna manera hi contribuïm, agreuja aquests casos de seqüeles psíquiques o psicològiques de la Covid?
Sí, el bombardeig a nivell mediàtic de la Covid ha agreujat molts símptomes. De fet, nosaltres el primer que recomanem quan una persona entra per la porta del despatx és que, per favor, aturi de rebre tanta informació. Que rebi informació d'un mitjà que a ell li agradi, que li tingui confiança, i que ho faci una o com a màxim dues vegades al dia, que no ho faci més. Perquè les notícies, moltes vegades, el que fan és generar encara més por, sobretot aquest tipus de notícies, no? Perquè no han estat notícies positives durant molts mesos i no ho estan siguent encara, no? Amb tot el tema dels rebrots o amb el que està passant arreu del món. En el qual nosaltres recomanem que la informació sigui poca i que sigui de la confiança de la persona que l'està escoltant, perquè sí, és cert que pot empitjorar els símptomes psíquics.
Per cert, nosaltres hem parlat amb persones que tenien símptomes compatibles amb la Covid-19 i ens comentaven que la sensació que experimentaven era una cosa inèdita en ells, no? Es notaven com si estiguessin en un altre planeta tota l'estona. Li sona aquest relat?
Sí, em sona, sobretot, però això em sona sobretot perquè la majoria de gent que ha estat malalta, i sobretot els malalts més greus, han estat sotmesos a molts tractaments farmacològics, moltes vegades inclús farmacològics sedants, i expliquen moltes vegades l'experiència com una mica com si fos un somni. M'explico? És a dir, que una miqueta amb un estat com d'ensomniació, no? D'ensomniament...
Sí, això.
Que no recorden exactament inclús moltes coses de les que han passat, no? Però segurament això té a veure amb la sobreexposició a medicació que han patit aquestes persones, no? I després també hem de dir que la por, el que és desconegut, fa que les persones estiguem molt més atentes a qualsevol cosa que ens passi al cos i això ho puguem viure com un símptoma, no? Que seria el que nosaltres diem la hipocòndria, no? Quan ens enfrontem a una cosa que no sabem exactament el que és, quasi bé tots ens posem més hipocondríacs i qualsevol símptoma o qualsevol cosa que notem la interpretem com una cosa malaltissa. I això també ho hem vist molt. Doncs. Persones hiper atentes a el que passava en el seu cos, no? Inclús gent que en realitat ha sigut asimptomàtica. No? Per això dic que nosaltres ha sigut, jo crec que una cosa bastant nova també. No? També és veritat que també ens enfrontàvem com a professionals a una cosa que també era nova, i també els símptomes que estem veient són nous, no? I ens estem adaptant dia a dia al que està passant.
Ens explicaven els equips de detecció ràpida de la Covid d'Eivissa que quan feien les proves als usuaris de l'illa veïna i sortia negativa, no? Doncs gairebé se la graven com si fos una loteria, no? I els que els sortia positiva, doncs bé, feien unes cares de circumstàncies que pareixia que estiguessin afrontant doncs, els últims dies de la seva vida, no? Què li pareix a aquestes reaccions? Vull dir, és, supos que normal amb el context social en el que estem, però quin, diguem-ne, quina mirada experta vostè creu que li convindria fer sobre aquests fets?
Mira, jo, si em poso a mi mateix com a exemple, no? Quan van fer les primeres proves de la Covid i em van sortir negatives, vaig experimentar exactament el que tu acabes de dir, no? Ostres, me n'he salvat, no? I les persones que els surt positiva, perquè jo tinc molts companys que han estat positius, doncs és una mica el que tu expliques, no? També una mica s'acabava el món. Jo faig una lectura de la por, és a dir, hem tingut molta por, no? I hem estat en una situació d'incertesa, amb la qual les úniques coses que tenim certes és tu ets PCR positiu, tu ets PCR negatiu. Són de les poques coses que tenim certes, no? Mm. El número de morts, si eres positiu o negatiu als PCRs, i el que fèiem era directament associar, perquè el cervell humà, des d'aquesta forma, sortia PCR positiu, que és una de les coses que tenim certes, i associava el morts, que és el que més cert teníem, no? Perquè és el que més se'ns ha bombardejat, no? que han estat certes, però se'ns ha bombardejat, amb el qual associàvem PCR positiu amb mort.
Sí.
I això ho hem fet tots, no? Per això quan a mi em va sortir negatiu vaig pensar, uf, no? Sí. I en realitat, bueno, pues, la gran majoria que té un PCR positiu pues, no li passa res, no? Seran asimptomàtics i no passarà res. Però bueno, com que teníem poques coses certes, no? Com que vivíem amb l'incertesa, les poques coses certes que teníem les associàvem. PCR positiu era mort, PCR negatiu era vida, no? I jo crec que hi ha hagut una mica d'això, no?
I vostè ha detectat també que arran de la crisi de la Covid-19 hi hagin més persones que desenvolupin, no sé com dir-ho, si manies o bé certes fòbies que fins ara no havien desenvolupat, tipus, no sé, a agafar un ascensor, a tocar una porta, a agafar el transport públic, a estar en espais públics on pugui estar en contacte amb superfícies que hagin tocat altres persones, aquest tipus d'assumptes, no?
Sí, jo abans deia dintre de l'esfera ansiosa, un dels trastorns de l'esfera ansiosa que més hem vist són els quadres obsessius, que és el que tu parles, no? Moltes persones tenen el que nosaltres diem personalitats anancàstiques o personalitats obsessives, no? Hi ha gent que és més obsessiva que altra, no? Doncs jo que sé, que es mira més les coses, que demana més voltes a les coses. Doncs aquesta gent que són més obsessius de mena, de forma, de caràcter, doncs han patit molt perquè els hi passava justament el que tu deies, no? Es fixaven molt més, miraven molt més, estaven molt més atents, no? El tema de la mascareta, el tema de tocar, el tema del sabó de les mans, el tema de... Estan contínuament centrats en aquests temes, no? I ho han passat malament perquè l'angoixa obsessiva, tot el que és obsessiu, és veritat que és poc greu per als professionals de salut mental, però segur que és el que més fa patir les persones que ho pateixen, no?
Clar.
És a dir, que és senzill, fàcil de erradicar, però és molt desagradable per la persona que ho pateix. I sí, efectivament, tots els trastorns obsessius s'han incrementat durant aquest tema.
Les seqüeles psicològiques també de la Covid-19 és un assumpte doncs, que ocupa i preocupa també els coordinadors de la sanitat pública de les Illes Balears. Més o menys, quin tant per cent de les persones que acaben tenint simptomatologia, que són les que bàsicament tenen seqüeles psicològiques, quin tant per cent es veu afectat per aquest problema, aquestes patologies mentals?
Bueno, a veure, simptomatologia de l'ordre mental tenim entre el 70 i el 80%. El que passa és que la gran majoria és simptomatologia lleu, val? Que no requerirà un tractament per part de professionals de salut mental. Jo crec que les persones que sí requeriran un tractament una mica més acurat estem entre el 10 i el 15%, és a dir, que no és molt. I també és important dir que aquestes seqüeles són seqüeles, ho he dit abans, però és important repetir-ho, que en principi no són greus i que amb un tractament psicoterapèutic, la majoria de vegades, s'erradicaran. És a dir, que són inclús entenibles dintre del context que hem viscut, no?
Clar.
Bueno, doncs tampoc, crec que tampoc hem de crear cap psicosi, no? És veritat que hi ha símptomes, és veritat que hi ha símptomes seqüelars, però també és veritat que són símptomes seqüelars que solen remetre al cap del temps o en tractaments bastant fàcils de dur a terme.
Oriol Lafau, coordinador de salut mental d'aquí, de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies, doctor. Que tingui un bon dimarts.
A vosaltres per convidar-me.